La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 22 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que quan fa calor perquè fa calor i quan fa fred perquè fa vent. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us parlaré del que a hores d'ara és considerat com l'hotel més verd i també sostenible de la ciutat de Barcelona, i també tindrem temps per anar a patinar sobre gel. Sou dels que en sabeu o dels que no? Doncs quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de l'actualitat.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sabeu què és el LOL i el Fortnite? O us sonen més l'Snake i el Tetris? Avui parlarem de quin ha estat el videojoc de la vostra infància i analitzarem l'evolució de tots ells amb Luca Carruba, codirector de Ars Games.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts més tornarem a obrir la Crònica Negra de la nostra caravana per conèixer el cas de la que és considerada l'assassina en sèrie més jove del Regne Unit, Mary Bell. En parlarem, com sempre, amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Perdoneu, em va fer gràcia això, Maribel. Va, hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Doncs no deixarem de parlar de crims avui, perquè ens acompanyaran a la caravana Anna Ponsí i Marta Freixanet per presentar-nos el seu darrer llibre, La noia de Portbou, en el que narren de manera trepidant un dels casos més dramàtics i misteriosos de Catalunya, portant noves claus al que va passar.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
Aquest dimarts volem saber quina és la realitat de la gent que intenta sortir d'una addicció com l'alcohol. En parlarem amb en Joan Andreu i la Dolores d'Alcohòlics Anònims i sabrem la seva experiència.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al boi millor del tiatisme de la ràdio catalana, Andreu.
Doncs sí, Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual seran, com sempre, a la nostra caravana amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, preguntant-li a l'Andreu a qui està el queixat avui.
Doncs, primer de tot, he de dir que he estat una mica reaci a mirar l'Instagram de l'Anna Ponsí, que és la meva víctima de l'estalqueig avui, perquè massis
crims. Mai millor dit, víctima.
Sí, exacte, perquè massis crims, et mengis el cap i llavors ja no saps on pares. De fet, de vegades i tot ja em supera el programa de televisió de crims. Però, quan he entrat, he vist que és un Instagram del tot normal. Qui ho diria, que investiga crims, eh? Per què ho dic? Doncs, bàsicament, perquè es dedueix un clar interès en els paisatges. Avui no he pogut fer allò que faig de vegades, de fer quotes, però m'atreviria a dir que el 87% de les seves fotografies del seu perfil d'Instagram són de paisatges. Paisatges que van des de la platja o fulles de tardor, que, per cert, he de dir, molt boniques i estètiques, gotes de pluja, boscos, etc. Ara bé, fotografia del 3 de setembre del 2016. Una fotografia de 3 Mossos passejant i al peu de foto posa remblejant. Ara bé, una persona li comenta: és que no pots estar sense. I té una miqueta de raó. És a dir, ja prou en fa amb crims que hagi de penjar la foto dels Mossos d'Esquadra. Però bé, punt positiu. Positivíssim, diria jo, vaja. I la Núria segur que m'ho corrobora. Una fotografia de Brunyols.
Ui.
Alerta, perquè es diuen així a les terres sí. Gironines. Nosaltres en diem Bunyols, veritat? Sí.
Qui? Tu o jo?
Jo.
Tu sí. Jo
ai,
dic
ai,
Bunyols.
Ai. Quin liu de...
No, i les dues coses estan acceptades.
Brunyol sí. Està ben acceptat,
sí,
eh?
És que ho diu perquè la temporada passada ho vam dir en directe i ens sí. Van corregir, i Brunyol a les terres gironines és correcte.
Sí, està acceptat pel diccionari
sí.
Català.
Sí.
I he de dir que tenien una pinta... que això ho he escrit a les 2 del migdia, i jo, que m'estava morint de gana, doncs m'ha fet regirar una mica l'estómac. Però bé, ja per acabar, i raó per la qual aprovarem Anna Ponsí, tot i tenir publicada una fotografia amb coloms, és per l'humor que té. Fotografia de fa 9 setmanes. Enfoque el turmell d'una persona, imagino que és una persona aliena a ella, no ho sé, que té tatuat un ganivet amb una gota. Molt a l'estil Crims.
Coneguem el teu toc, Andreu.
Doncs avui porto un toc relacionat amb la higiene. El tema del paper de cuina i del lavabo. No puc tocar o agafar paper i utilitzar-lo sense abans tirar-ne un a la bessura. És a dir, primer he de girar una mica el rotllo de paper, tirar l'últim dels papers,
uh-huh.
I després ja puc fer servir el paper. Perquè segurament algú l'ha tocat amb les seves mans i vés a saber si amb mans netes o brutes. I em sap greu pel planeta, eh?
Sé que, anava a dir, estalvia amb l'Andreu.
Sé que és zero sostenible, però és que no puc, em poso nerviós, no puc fer servir un paper que jo penso que l'ha utilitzat algú altre, és a dir, que l'ha tocat.
I afegiré un toc, Andreu, no sé si el comparteixes aquest, que són els rotllos de paper, quan veus la ditada d'algú que l'ha agafat
clar,
quan tenia la mà mullada.
Ai, és escarós.
És escarós.
Doncs no he de canviar el rotllo de paper, sencer.
Ah, l'has de canviar?
Sí.
Sencer?
Home, aquella ditada hi és a cada volta, eh?
Allà al mig vols dir.
Clar.
Sí. Sí, per què mentir si jo també ho faig?
Sabeu que molts papers de vàter dels hotels els aprofiten i els dobleguen, els deixen macos a les habitacions perquè s'estalvia més paper.
Gràcies per aquesta dada.
No, ho hauríeu de saber, perquè
això
llavors...
Això no ho hauries d'haver dit.
No, perquè així l'Andreu traurà la primera volta, per lo menys.
És que, mira, saps què passa? Que quan cau el paper de vàter a terra, el rotllo,
sí.
Jo trec la primera capa.
Home, sí, clar.
Ves? És molt higiènic.
Jo crec que hi ha gent que no ho fa.
Home
Andreu...
Jo aquí ho deixo.
Va, ho dius la gent que...
Avui no ho diu a la gent.
Ah?
O sí, depenent de si el fred el considerem com a persona.
De moment.
Aquest segurament el compartirem perquè Joan Tris avui ho ha dit molt bé al començament del programa. Doncs això, odio sortir d'un lloc que s'està supercalentet i anar al carrer. A mi aquest canvi de temperatura em destrossi per complet.
Passaràs malament aquest vespre, eh?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, aquest vespre ja ho he passat malament ara. No cal anar més lluny.
Va, què et fa feliç?
Doncs aquells dies que puc estar a casa amb la llar de foc, estirar-me al seu costat i escoltar doncs, com es petegue llenya i veure una pel·lícula. Em sembla un planasso de cap de setmana.
Aquí sí que t'agrada l'hivern, eh?
Sí, plan tot a l'hivern. I tant.
Està bé. Propòsit d'ahir?
El propòsit d'ahir era no ser insistent. A veure, això és una cosa que no podem canviar d'un dia per l'altre, no? Ho he intentat. Vale. M'han deixat en vist i no he dit res.
Propòsit nou, que no sé si necessitaràs temps també per complir-lo.
Sí, també, perquè, bé, el meu propòsit d'aquesta setmana realment és estalviar més i arribar a final de mes amb tranquil·litat. Efectivament sí, perquè ara ve el Black Friday i el Cyber Monday.
Ui.
I tindrem un problema.
Tindràs.
Sí, tindré.
Obres Black Friday a final de mes.
Clar.
Sí.
Horrible.
Ai, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Ester.
Vuit minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i obrim la cara B, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui per començar us vull parlar del que a hores d'ara és considerat com l'hotel més verd de Barcelona.
Ah?
Què us sembla?
Més verd, eh?
Més verd, green. N'heu sentit a dir alguna cosa o no?
No, ni
idea. La veritat és que no.
No sé si heu vist que cada dia us faig un examen en directe.
Sí.
I no estem...
No esteu fins,
no estem aprovant res, eh?
És un test d'actualitat que no el passem, eh?
No. Bé, però bueno. Us explico. En aquest cas, l'hotel es diu Softiel Barcelona Skipper i destaca pel seu gran luxe, però també pels seus espais verds, d'aquí a que es consideri l'hotel més verd de Barcelona, no? Com us deia fa uns moments. Però anem al gra. Detalls sobre aquest hotel. En aquest cas, és un hotel de 5 estrelles, res malament, situat al passeig marítim, per ser més concrets, a l'Avinguda Litoral número 10. I atenció, perquè té ni més ni menys que un enorme jardí vertical de 300 metres quadrats.
Home.
Déu-n'hi-do, eh? Es diu aviat. Que cobreix la meitat de la façana principal.
Que fort, no?
Però això no és tot, perquè cada test d'aquest jardí té un sensor per un sistema de reg just, per estalviar aigua. És a dir,
tenen
molta consciència sostenible, eh?
No com l'Andreu.
Sí, exacte. I per si fos poc, doncs, dins del lobby, dins del vestíbul, el soroll del tràfic de la ciutat desapareix per complet i donen pas a un ambient calmat. El que volen representar és com una mena d'oasi urbà.
Està molt bé.
M'agrada. No,
ve de gust anar-hi.
Sí. Sortir de la ciutat sense sortir de la ciutat.
Exacte. Aquest seria el leitmotiv de l'hotel, de fet. I més cosetes. En aquest cas, l'hotel ha estat reformat gairebé per complet i destaca pels seus colors foscos, que busquen una semblança amb el mar i la sorra de la platja. Molt bonic, també ens agrada molt. D'aquesta manera, l'hotel utilitza colors com el marró, el gris i blau i convida a relaxar-se. És a dir, que a l'hotel no pots anar a treballar, eh? Hem d'anar a relaxar-nos. Però, clar, abans us deia que aquest és un hotel verd i no, no només ho és pel seu jardí vertical de quants metres quadrats?
300,
eh? Déu-n'hi-do. Sinó també perquè té plaques solars en el sostre.
Molt bé.
Una política de plàstic zero. També molt bé. Sabatilles amb sola de suro. Molt bé. Claus de fusta. Fantàstic.
Sabatilles amb sola de suro.
Sí, tot això perquè s'emmarca la línia sostenible de l'hotel.
Ai, m'encanta.
I encara hi ha més, eh?
De fusta?
Sí.
És curiós.
Sí. Llums, també, per si fos poc, que s'encenen i s'apaguen soles amb tan sols obrir la porta de l'habitació. Molt bé.
Sí.
I, en general, és un programa de lluita... també tenen un programa de lluita contra el desaprofitament d'aliments.
Aquí, a la parellada, estaria molt a favor.
Molt bé, exacte. I una llarga llista d'accions que fan que la sostenibilitat doncs formi part de l'ADN d'aquest hotel. Ja per acabar, dir-vos que té disponibles unes 225 habitacions, de les quals 25 són suites, i que l'edifici destaca per tenir una forma de la lletra L. D'aquesta manera, totes les habitacions interiors tenen un balcó amb vistes al mar o a la piscina, mentre que les habitacions exteriors tenen grans finestres insonoritzades amb vistes directes a la ciutat de Barcelona.
Escolta'm, haurem d'anar a provar-lo, aquest hotel.
Clar, és el que us anava a dir. Que el que no sé amb tantes coses és si haurem d'estalviar molt, com deia l'Andreu, per poder-hi anar. Però està molt bé, hotels, amb tota aquesta visió sostenible.
Sí.
No?
Mm-hmm. Fan falta.
Fan falta, doncs sí.
Més cosetes, va.
Val, doncs en un dia com el d'avui, que fa un fred i molt, tenim també el Nadal cada vegada més a prop i us vull parlar de les pistes de gel.
Molt bé, Núria, així m'agrada.
Sí. Sabeu patinar o no? Sabem que l'Andreu és un gran expert en patinatge, eh?
Sí.
Ai, que bonic.
Ai, mira, una cançó... Aquesta sí que és una cançó d'escating.
Sí.
Vosaltres en sabeu?
Sí.
Jo de sobre gel, sí.
Val. Doncs us vull preguntar també si sabeu quantes pistes de gel hi ha a la ciutat de Barcelona una vegada arriba l'època del Nadal.
Ui.
L'escàting no, perquè el van treure.
Exactament. Ara mateix el del Barça tampoc, perquè està en obres.
Depèn,
així que ara mateix no n'hi ha ni un. No.
L'obriran, la del Barça?
No, sí, clar, l'obriran.
El que et diu la Núria és d'aquestes que
clar,
fiquen només
per Nadal.
Per
Nadal, eh?
N'hi havia una a plaça Catalunya.
Ara
ja no.
Val.
Ja fa molt que no.
Sabíeu més o menys dir-me quantes n'hi poden haver?
Jo et diria tres.
Val. Nina Agustí?
Jo et diria que depèn de l'Ajuntament, però unes...
A Glòries també n'hi ha un, no. 4 i 5,
doncs,
jo penso.
L'Andreu ho ha dit bé, 4.
4.
En total n'hi ha 4 i com que ens agrada tant patinar, doncs us faré una descripció de cadascuna, val? N'hi ha una que és una gran novetat aquest any, però la deixo pel final, val? Sí. En primer lloc tenim la pista de gel de Nou Barris, no? Ah. En aquest cas el districte repetirà la pista de gel que ja es va estrenar l'any passat, eh? I dir-vos que és una pista de gel sintètic i ecològic, molt bé, sobre la qual es pot patinar com si fos gel natural, però el gran avantatge és que consumeix menys electricitat i és molt més sostenible. Pels més interessats, la pista de gel a Nou Barris s'obrirà el 10 de desembre i funcionarà fins al 8 de gener, per tant, tenim molt de temps.
Tenim molt temps, sí.
En segon lloc, tenim la pista de gel de l'Illa Diagonal, és un clàssic.
Mm-hmm, també.
No és cap novetat, però és allò perfecte pels més petits, no? Pels nens i nenes que no saben patinar. Dir-vos que aquesta pista l'any passat hi havia ninots en forma de pingüí per ajudar-los a mantenir l'equilibri, que m'encanten aquests ninots.
Sí.
I aquest any, si no m'equivoco, la temàtica és del trencaclosques. Si no m'equivoco, eh? Val. En tercer lloc, encara en tenim més. Tenim la pista de la que ara parlaves, del Futbol Club Barcelona. Aquesta està al carrer d'Aristides Mallol, es diu així, sí?
Aristides Mallol.
Correcte, i heu d'estar atents perquè el club anunciarà ben aviat totes les novetats d'aquesta pista, per tant, sí que s'obrirà. De moment, el que sabem és que estarà oberta de dilluns a dijous de 10 a 2 de la tarda i els festius més cap a la tarda, de 6:15 a les 8 del vespre.
Mm-hmm. Que guai.
Direm, no?
Sí.
I per últim, però no menys important, molta atenció, perquè el parc d'atraccions del Tibidabo estrena pista de gel.
Molt bé.
Que bonic, eh?
Sí.
De fet, ens ho explicava la nostra companya d'informatius del Magiró, a l'Estel Migdia, fa uns moments, però per qui s'ho hagi perdut, que sàpiga que serà aquest mateix dissabte, és a dir, ja, 26 de novembre i fins al 5 de gener, quan el parc oferirà aquesta nova instal·lació oberta per tothom, s'ubicarà a la plaça dels Somnis i tindrà ni més ni menys que 200 metres quadrats i una capacitat per 40 persones i també està feta d'un material sintètic per garantir la sostenibilitat.
Molt bé.
Serà molt bonic, eh?
Amb vistes a Barcelona.
Correcte.
I m'agrada molt també això d'oberta a tothom, eh? És a dir, que no has de, que no has de pagar per entrar al parc.
Ah, vale.
Hi ha dues opcions. És a dir, tu pots pagar per entrar al parc i amb aquesta mateixa entrada ja pots accedir a la pista i, si no, doncs només pagant la quota per anar a la pista. I crec que és de les la més bonica, no?
Clar, amb
les vistes seran importants.
L'únic que us he de dir una cosa.
Però anar fins allà també té tela, i més si fa aquest temps.
I em sap greu ser una xafa guitarres, aquestes pistes sintètiques, si voleu patinar sobre gel, no hi aneu.
Ja, però nosaltres no som tan experts com tu en patinatge, llavors potser no notarem tant la diferència.
Bueno, això és veritat, també.
Jo estaria d'acord, però és que no vivim a Islàndia.
Clar, és el que t'anava a dir, un pot anar a patinar gel natural a on?
No, perquè quan diuen pista de gel sintètic, és un gel que no llisca tant com el gel, per exemple, que et pots trobar, o et podies trobar a l'Skating Club o el del Barça.
Ah. Bueno, podem anar a provar?
No, i tant,
Us imagino tots...
Sí.
Amb les sabates patinant, amb les botes.
Quadro.
Sí, un quadre. I bé, i d'aquesta música tan bonica passem a altra música, perquè avui ens la porta Vetusta Morla. El grup de rock ha confirmat que el proper 16 de desembre llançarà el seu nou disc amb, atenció, el so en directe que van registrar el grup durant el seu últim concert a l'Estadi Metropolità de Madrid davant de més de 35.000 persones. L'àlbum es dirà Bailando hasta el apagón, s'editarà en totes les plataformes de so digital, així com també en format doble de CD, i en una edició exclusiva i limitada que, a banda del DVD, també incorporarà el show en directe. I el grup Res assegura que és una clara picada d'ulleta un dels seus versos més emblemàtics que rep el nom Valiente. Per tant, jo, a l'espera d'aquest nou àlbum, de moment us deixo amb un dels seus temes més coneguts i, per mi, el millor de tots, que és aquest Copenhague.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. La frontera entre sempre o demà.
La Caravana, un programa sobre rodes. Para 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 para
gràcies.
M'agrada molt, no, m'agrada molt quan hi ha certs crits entre l'afició.
Sí?
I comencen a decaure aquests crits, que sempre passa això.
Jo no he sido.
Reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers de barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
He preguntat, quin és el videojoc de la teva infància? Està guai, eh? T'ha agradat?
Sí, està bé.
T'explico el motiu.
Va.
T'explico el motiu. Doncs perquè aquest cap de setmana ha estat la final de la Iberian Cup, que molts direu, què és? Què redimonis és la Iberian Cup? Doncs és la competició de League of Legends.
LOL.
LOL, el videojoc d'estratègia, en el que s'hi troben els millors equips de les lligues regionals d'Espanya, que seria la Superliga, val? Portugal, que és LPL, LOL, bueno, no sé, LPL, LOL, i Itàlia, que és PG Nacional. No sé pronunciar-ho bé, però sí, així està, d'acord? El League of Legends és un videojoc conegut, com acaba de dir el nostre company en Joan, el nostre presentador, el nostre cap, el nostre capo, LOL.
LOL.
LOL. LOL. Que és guai.
És que m'agrada molt
per
això,
què?
LOL.
Per com ho has pronunciat en català?
LOL.
LOL. Però per què? No hi ha motiu. T'agrada i punt, no?
Sí, perquè és molt angulat, trobo.
Sí.
No? LOL.
Sí que és veritat.
És a mà oberta, LOL.
Va, doncs tampoc no ens posarem massa tècnics, val, en explicar com funciona el joc, perquè estaríem aquí 3 anys.
Va.
Però, perquè ho entenguem, hi ha un joc del qual se n'ha fet una lliga, eh?
Sí.
Com el futbol, o com qualsevol altre joc.
Veus?
O esport.
Sí.
Oi que sí?
Doncs guanyen quartos, eh?
Oh, sí, molts quartos.
Sí.
Molts quartos, sí. Doncs la Iberian Cup és això, eh? S'ha celebrat aquest cap de setmana a PortAventura, on estava el nostre estimat Andreu, i res, s'ha celebrat la final, que per cert ha guanyat l'equip de la UCAM Tokiers, vale? Tokiers? Sí, crec que és Tokiers. La UCAM és la Universitat de Múrcia.
Home.
T'has quedat flipant, eh?
Clar.
Van guanyar contra Herètics.
No et pots dir UCAM Tokiers i ser de Múrcia.
Sí, perquè la UCAM és la universitat de Múrcia.
Però sona més...
Ja, Tokiers sona com a japonès, no? De Tòquio, no?
Okay. Jo hauria dit que era un equip de Los Angeles, Califòrnia.
Ah, doncs és que tot ha de sonar una miqueta així, eh?
Sí, UCAM Tokiers, sí. Múrcia.
Van jugar contra...
No.
Van jugar contra Herètics, vale, la final. Es veu que va ser molt emocionant.
Herètics, que era els de...
Herètics és els del The Gref.
Sant Vicenç de Calders.
No, gairebé. Una miqueta més andorrà, en aquest cas.
Andorra, sí?
No és Andorra, però vull dir, és Espanya.
Ah.
Però el propietari, bueno, la cara coneguda d'Herètics, és The Gref.
Val.
The Gref.
The Gref.
Sí, que està vivint a Andorra. És d'aquells streamers que s'han anat a Andorra. I prou ja, eh?
EA Sports.
It's in the game. No, sí o no? Era així.
Sí,
va, i hem pensat. Mira, preguntarem a la gent pel seu joc d'infància o adolescència, eh? Tu tens un joc de la infància, Joan?
Sí.
Quin?
Mario Kart.
Ai, m'agrada.
M'has dit de la infantesa, no?
Va, i de l'adolescència?
Mario Kart.
També?
Em vaig quedar amb Mario Kart.
I d'una mica més gran, ja no jugues
no,
més?
No sóc gaire afeccionat.
I no ets gamer?
No.
Gamer vol dir jugar, o sigui, un jugador de videojocs, eh? Per qui no ho sàpiga.
Exacte.
Doncs atent, perquè ara escoltarem alguns dels primers testimonis d'avui.
Testimonis?
Sí, perquè no va dir títols, i el meu cap ha dit testimonis, val?
O sigui, escoltem els testimonis.
Exacte, som-hi.
Espera't, que m'he pillat.
Uah, crec que molts, però els Sims, claríssimament. Els Sims 2, 3, el que sigui, sí.
Tetris? Sí.
L'Héroes. Joder, perquè és la meva infància. I perquè l'estan tornant a fer i m'acabo d'en recordar, però és aquest.
Vale, el meu videojoc d'infància és el Pokémon. Per mi, al seu moment, va ser molt innovador i sobretot la rivalitat, no?, d'intentar amb els companys, sabem què es passava abans del videojoc. Recordo que ha sigut el meu videojoc d'infància que més m'ha marcat.
I va tindre l'època el Counter-Strike, que era un shooter així amb ordinador, i després l'Age of Empires, d'estratègia molt guai, molt mític, aquest sí. Però bueno, claro, infància i adolescència.
Eh? I, bueno, algun més, és que havia jugat a uns quants, però...
Ah, doncs el que vulguis...
A Zelda també, hi havia jugat amb la DS sobretot, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, i Game Boy Advance, algun de Zelda, no me'n recordo.
Hi havia el Pokémon Pikachu...
Harry Potter, Mario Bros...
El Pokémon Platinum...
Super Smash Bros. Brawl, els típics de la Wii, també...
Bueno, van ser una mica totes les sagues, les vaig anar aconseguint i vaig anar jugant amb totes.
Una mica tot, la veritat, és una mica enganxada, jo.
Mira, van sortint cosetes, eh?
Sí.
Jo el Counter-Strike també vaig jugar.
Sí.
Durant l'adolescència.
Vale.
Molt xulo, m'ho vaig passar molt bé.
I m'has dit una altra.
I t'he dit una... No recordo quina era. Ara.
Sí, Age of Empires.
Age of Empires, yeah. També vaig jugar bastant.
És molt xulo,
sí.
També, eh? Vull dir, també té molts aficionats. Ara ja veuràs que te'n donaré alguns.
Age of Empires.
Sí, bueno, a part de la veu del Camp Nou, fa la veu de la intro dels videojocs, el Joan.
EA Sports to the game.
Sí? Va, comencem a trobar personetes que són grans gamers, eh? Com, per exemple, sí. Aquesta noia que tenia 1.000 Game Boys o 1.000...
Sí, déu-n'hi-do, exacte.
Tu m'ho has dit, eh?
Game Boy Color? La Game Boy DSR?
Color?
La Game Boy, motes, eh? Menys la Game Boy, les tenia totes.
Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Cube, Game Boy no sé què. Sí, sí, hi ha molts tipus, eh?
Déu-n'hi-do.
O sigui, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escoltem més, Joan?
Sí.
Vinga, va, que ja veuràs que hi ha algun que coincideix amb tu.
M'agrada.
Vinga, va.
Mi mamá me prohibía jugar videojuegos, pero cuando iba a casa de mis primos jugaba cualquier cosa de tipo de Nintendo, ¿sabes? Mario Kart...
Pues yo creo que de la Wii alguna de Mario Bros.
Pokémon.
¿Pokémon qué Pokémon?
Todos. Me los he tragado todos.
Nintendo. El primer que vaig tenir va ser Nintendo. I després el Mario Bros.
GTA, San Andreas.
A la Wii, en plan el Wii Party, aquests jocs així.
Pues l'Age of Empires, segurament.
Estuve obsessivamente con los Sims. Des del 1, 2, 3 i 4, así, super hiper fan, obsessiva, a jugar casi todo el día.
El Critical Ops. Durant la pandèmia fèiem trucada amb els amics i ens ficàvem a jugar tots junts.
Jo, el Zelda.
Creo que el Mario Kart o algo así. Ella era muy fanático de Mario de pequeño. O el Mario 64.
Guau, tengo muchísimos. Justo hoy hemos estado hablando del Minecraft. Es un juego que hemos jugado un mogollón y que es bastante divertido y que creamos servidores grupales para jugar todos juntos y nos gustaba mucho.
PES, de toda la vida, el Pro Evolution, al año 2008.
Super Smash Bros. De 64.
Call of Duty, el Black Ops 2.
Y también, amb la Play 2 jugaba, pero porque el meu pare también jugaba. Jugaban plegats.
Sí, yo el Spiro, el 1, el 2 y el 3, desde la Play 1.
Yo jugaba a los Sims.
Jugaba mucho un videojuego en el Sega, un videojuego del Rey León y uno de X-Men.
La gent es motiva molt, eh?
Sí.
M'agrada.
De veritat, o sigui, els ha encantat.
Mira,
de fet...
la meva primera consola...
Sí?
Mai diries el nom perquè no existies, Nina.
Què?
Es deia Master System 2.
Ui, no, no, aquesta... La...
Va ser la meva primera consola.
Jo aquí ja em perdo, eh?
No.
Jo crec que la meva primera consola...
S'engegava amb manivela.
No, era no. Una Game Boy Color, edició sí. Pikachu... Val? O sigui, sí, la tinc encara. Aquesta
Edició
és molt cara,
Pikachu?
Eh? Sí, poca broma, que la guardaré uns anys i després la venc, ja veuràs. Em trobo el paston. De moment estan 115, ara,
en
el que he vist. T'ho dic en sèrio, però me la penso guardar més. Va, quants records, eh? Es nota que hi ha varietat de generacions, perquè hi ha un home fins i tot que ens deia que, doncs, li encantava el Tetris,
sí.
Eh? Que per cert és de l'any 84,
home.
Un dels mítics, però bé, no queda massa clara quan va ser la creació dels videojocs. Val? Cap allà als anys 50, 50, 52, val? De fet, apareix el primer videojoc que es diu Bertie el Cerebro.
Ah?
Sí, que és... Un
Bertie el Cerebro?
Sí, un tres en ratlla de tota la vida. Era un tres en ratlla.
I era Bertie el Cerebro?
Sí, sí, sí. Ah. Bertie the Brain. Sí, sí, sí. De fet, és que és així, o sigui, no m'ho estic inventant.
No, no, està bé, està bé.
Després teníem el Pong, el típic, no?, dels zombis i tot això, no?, els Space, no sé què, val, doncs tot això. Però, clar, tots aquests títols, doncs, han anat evolucionant, no?, i tenim un seguit de varietat, no? Ja veieu que sonen de més repetits, com, per exemple, molts videojocs de la consola Nintendo 64.
Sí.
Pokémons, els Sims.
Molts Pokémons.
Que els Sims, poca broma... Però se vienen cositas.
Sí?
Se vienen cosica... Sí, 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 bueno, és que és molt important, eh? Però bueno, no em treguis la vena fan dels Sims perquè llavors no acabem la secció, eh? I molts altres títols. Però atenció, que aquesta gent, jo els he preguntat, segueixes jugant a videojocs a dia d'avui?
Ajà!
Escoltem-ho.
No, me encantaría. Hace rato que no juego, pero hasta hace unos años jugaba Age of Empires. En el móvil, algunos juegos, y jugaba el Clash Royale.
Ja no he tornat a jugar a mi més.
No, ara ja ho tinc apartat.
A vegades sí, quan tinc temps. Bueno, quan tinc l'ordinador bo, realment, però ara no tinc gaire temps.
La verdad es que no tengo una buena computadora para jugar juegos. Estoy esperando tener una buena máquina para poder volver a jugar o comprarme una Play.
Bueno, ara m'he passat al Call of Duty i aquestes coses, i al FIFA l'he deixat una mica més a part. Al Warzone.
Ah, de tant en tant. A vegades, però molt poc.
El Mario Kart, en el Nintendo Switch. I també és Super Smash Bros.
Y lo he jugado como unas 5 veces, pero no es lo mismo como cuando tenía más tiempo y estaba más joven y lo jugaba en PC.
Sí, pero ya no tanto, porque al final prefiero socialmente salir a la calle que estar metido en un videojuego.
Sí, y tan. La segunda parte, encara hi jugo, sí. Al Breath of the Wild.
No, ya no tan. Tinc massa feina.
No hi ha temps.
No hi ha temps, ara solo trabajamos.
No hi ha temps, eh?
Doncs ja veus, no hi ha temps. Els petits es fan grans i ja no tenim temps per nosaltres mateixos i ara resulta que ens hem de centrar en altres coses que mantenim doncs, quan sortim de la feina, no? La salut, anar a comprar, arreglar la casa, preparar el tàper del dinar del dia següent, etcètera, etcètera. Sí. L'Ester va dient que sí des de recepció, per tant, així és, eh? I ja no ens queden forces per res més. O sigui que jo, petit detall, abans jugava moltíssim, però clar, ara em passo el dia davant de l'ordinador. Llavors, anar a casa i posar-me davant de l'ordinador...
Fa mandra, eh?
És un pes, eh? I és una llàstima. Però vinga, va, centrem-nos. Arriben els...
El bonus track.
Té pinta això de videojoc de Nadal.
Videojoc de... No.
Sí. No? Podem pujar una mica la sintonia? Mario Bros en Navidad.
Sí que sona... És Mario, no? Sí, és Mario. Molt bé.
No?
Sí.
Una cosa així seria.
Sí. Som-hi, va, comencem els bonus tracks d'avui, que avui en porto uns quants, però curtets, ja veureu. En primer lloc tenim a Francesc Marginet, el nostre company, que ve cada dilluns amb la seva Volta a Catalunya.
Sí.
I ens ha compartit la seva faceta més gamer.
Ai.
Ho escoltem?
Sisplau.
Vinga, va.
La Nintendo 64... Tot el que hi hagi la Nintendo 64, el Pokémon Snap, que era de fer fotos a Pokémons. Però tot el que sigui entorn Pokémon forma molt part de la meva infància. Ara, a la Play, jugo al FIFA, de vegades, i la GameCube encara la tinc i jugo al Paper Mario.
A mi, Francesc Marginet, la gent que diu jugo encara de vegades...
Què?
De vegades vol dir que t'hi passes allà...
Una estoneta.
Una estoneta, sí.
Una estoneta, però ja està bé. Deixa'l que faci, home. No?
No, sí, cadascú fa el que vol amb la seva vida, eh? Sí.
Diu una altra dada. Que
tens
no sé
més
si
dades?
Sí, la diré, perquè no he gravat a ningú. Però la Maria José, que deu estar escoltant-nos ara...
Maria José Mendoza, eh?
Sí.
Xarxes nostra... socials.
Correcte. El seu videojoc de la infància és el Doom 2.
Doom.
Doom.
El Doom!
D-O-O-M.
Si era un que 2. Matava els nazis.
Sí,
el Doom era un que matava els nazis.
Doncs així. De fet, li he ensenyat com comprar-se'l avui, en dia.
Sí?
Sí, 5 euros costa, 4,99. Clar, això...
5 euros, eh?
Sí.
Imagina't els gràfics, tu. De
Estim.
Quina...
No, però els gràfics són els mateixos, no esperis.
Val.
Vinga, va. Doncs un altre, ja tenim...
Posa molt sèrie, amb això, els gràfics.
Sí, no.
Ets molt gamer, eh?
Una miqueta.
Val. Tira.
Vinga, va. Doncs ja veus, el Francesc Marginet és un altre fan dels Pokémon.
Sí.
També una mica del FIFA, que aquí FIFA, PES, tots aquests han anat sortint també. I ara prepara't perquè porto un mini bonus track que serà un petit tast del que és fer un treball de camp de carrer, saps? O sigui, treballar a peu de carrer, el que faig jo cada dia.
Sí.
Atents perquè estem amb una noia al carrer, val? Un carrer peatonal, per cert, d'aquí Sants, que són molt bonics, els carrers de Sants, i ens piten per passar, val? Un cotxe. Un cotxe pita, d'acord? Per passar.
Sí.
La senyora portava música amb el cotxe, les finestres baixades, de tot, eh? I gairebé pèrdo a la testimoni perquè baixaven per l'altra banda dos homes amb un matalàs. Veure's, molta atenció, sisplau, que això és ASMR.
No, no tinc temps de jugar. Ah, ui, uepa. Realment no tinc temps gaire de jugar. Però si jugués algun joc d'ordinador seria el Sims, sí, a casa. Ui,
perdó.
No passa
Quantes
res.
Coses?
Sí, acaben de passar moltíssimes coses, però bueno...
No m'ho esperava.
Acaben de passar moltíssimes coses en 5 segons.
T'ho juro, sí, molt heavy. Doncs això, res, un petit tast, de sortir al carrer a preguntar coses.
Està bé, això sempre, Nina.
I res, va, que et porto un tercer, super random. Sí, i tracta de videojocs una altra vegada, val? Videojocs i parelles.
Ui, compte.
Ui, senzillament escoltarem el cas de dues parelles amb realitats molt diferents, d'acord? Espero no haver causat cap discussió.
Però tu no jugues a res.
No.
A lo que ell m'obliga. No.
A lo que ell t'obliga?
No, em fica algun joc, però no sóc gaire jugadora.
Són jocs de taula per la Play, o sigui, és que tampoc, no, amb ella no hi ha gaire acció.
No ho ha aconseguit. Però després de treballar són les hores que ell té per desconnectar i jo realment també desconnecto amb els estudis, a mi com que m'agraden, i mira, mentre jo estudio, ell pues, juga a la Play i no passa res. I després quan acabem, no molt tampoc, i després quan acabem, doncs mira, fem les coses de casa i va al dinar del dia següent i apa a dormir.
De manera random, els direm Marc i Marta.
Ai, ai, ai! A quin dels dos? Perquè són dues parelles. S'ha entès? No, no?
Ah, no. Pensava que era una mateixa parella.
Eren dues parelles, d'acord? O sigui, la primera era la de no hi ha gaire acció amb ella i la noia deia aquesta, no ho ha aconseguit amb mi. Aquests no es diuen Marc.
Marc, si no hi ha gaire acció amb la parella...
Sí. Ai, ai.
Fem-hi alguna cosa més que jugar a videojocs. Saps el que vull dir, Marc? Va, dit i fet.
Sí, sí, va.
Nina, va, què tenim avui?
Ara sí, escolta, la veu del poble, com sempre, i dels nostres bonus tracks. Donem pas al nostre expert del dia, Luca Carruba, que és codirector d'Arts Games. Molt bona tarda, Luca.
Hola, bona tarda, què tal?
Per qui desconegui Arts Games, què és?
És una associació cultural. Fem projectes de caràcter cultural, artístic... político, estético, en torno al videojuego. Y mucha pedagogía con videojuego. Es decir, cruzamos el videojuego con todas las disciplinas posibles para intervenir en el videojuego y transformar la realidad.
Luca, per qui s'ho pugui preguntar, ¿per qué videojoc es sinónim de cultura?
Porque a través del juego damos nombres a las cosas. Es decir, el juego es la primera forma a través del cual tenemos desde niños y niñas el modo de entender el mundo. Y el videojuego es la instancia más contemporánea del juego. El juego es cultura porque aprendemos, porque conocemos, porque creamos. Por lo tanto, en el videojuego se incluyen todas las disciplinas que son parte de la cultura de nuestra historia, como el arte, el diseño, la música. En fin, es un artefacto cultural muy complejo y muy amplio.
I tornant doncs a la pregunta d'avui dels videojocs a la nostra infància, com és que ens marquen tant? És per tot això que ens comentava?
Claro, yo creo que, bueno, si lo pensamos, ¿no? Cuando un niño, una niña, cuando empieza a conocer el mundo de bebé, ¿qué le damos? Le damos juegos. A través del juego va nombrando las cosas, va aprendiendo cómo funcionan las cosas. El juego tiene esta capacidad primordial de explicarnos el mundo de una forma fácil, de acceder a ello, de tener agencia, de interactuar con el mundo de una forma que encaja con nosotros. Y el videojuego, de alguna manera, traslada esta capacidad del juego al mundo digital. Y además lo hace permitiéndonos también jugar en red, ¿verdad? Con muchas otras personas de lugares que nunca podríamos conocer y que, en cambio, a través del juego podemos conocer gente de todas partes del mundo. Y esto es muy potente, muy guay, sobre todo si pensamos en niños y niñas muy jóvenes. Esa posibilidad justamente de viajar y conocer otras culturas a través de los videojuegos.
Luca, avui en dia, com hem comentat, se celebren campionats i lligues de videojocs. Hi ha gent que no ho entén. Per què un videojoc es pot tractar com una lliga esportiva?
Bueno, porque como todo, la forma que tenemos de jugar puede ser muy, muy profesional. Es decir, que hay juegos muy complejos que ya dejan de ser puro entretenimiento y empiezan a ser lugares de competición. Y es un poco como cuando vemos el fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol. Yo quizás soy muy malo jugando a fútbol, pero sí puedo gaudir, puedo disfrutar viendo un partido, un buen partido de gente que sabe jugar bien a fútbol. Pues con los videojuegos pasa igual. La gente puede disfrutar muchísimo de ver jugadoras y jugadores que juegan muy bien y que hacen cosas que yo jamás tenía la oportunidad de hacer. Es el mismo proceso que ocurre cuando vemos un partido de fútbol. Nada más, nada menos.
Luca, ¿hi ha una estigmatització cap a aquest sector?
Bueno, el sector, digamos que arrastra un ligado un poco heavy, en sentido que históricamente antes era un sector muy enfocado a hombres, jóvenes, y con, digamos, todo un imaginario asociado un poco machista, un poco violento, pero esto estamos hablando de hace 30 años. Ya el sector ha cambiado profundamente, ya existe un juego para todo tipo de público. Es cierto que todavía hay cierto estigma, pero en realidad cada vez más se está desapareciendo. Podemos encontrar en cualquier ciudad de nuestro país muchos eventos relacionados con los videojuegos que, por ejemplo, desde el arte, desde la cultura, desde la educación, promueven un uso crítico de los videojuegos, mostrando cómo ya los videojuegos hoy en día han entrado en varios lugares de la sociedad. Entonces sí, hay una tensión, pero yo creo que en España y especialmente en Cataluña nos estamos liberando poquito a poco de este estigma.
Luca, entonces, ¿quién es el futuro dels videojocs? ¿Cómo se presenta?
Bueno, el videojuego es ha sido y es un motor de innovación tecnológica y cultural. Muchas de las tecnologías interactivas que estamos acostumbrados hoy en día a usar, como por ejemplo pueden ser los algoritmos, nacieron o se empezaron a utilizar de forma masiva en el videojuego. Entonces el videojuego de cara al futuro será cada vez más este lugar de aprendizaje social hacia la nueva tecnología. Será un lugar donde socializar nuevo uso tecnológicas, nuevas tecnologías que están por llegar. Y el videojuego se está abriendo en términos de contenido, de formatos. Antes escuchaba una novia que decía que no podía jugar porque no tiene tiempo. Y efectivamente... Uh-huh. Es algo muy común, ¿no? Nuestra generación, yo tengo 40 años, creciendo, trabajando 8 horas al día, no tengo tiempo para jugar juegos de 100 horas o de 20 horas. Pero cada vez más hay juegos pequeños, juegos que responden a otro tipo de público, un público que se ha criado con este medio y que ahora simplemente tiene otra necesidad y otro tiempo de consumo. Y el videojuego se está ampliando para responder a toda esa diversidad que existe como público.
Luca Carruba, codirector d'Arts Games, moltes gràcies per participar avui a la caravana i que vagi molt bé.
Igualmente, moltes gràcies, adeu.
5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida obrim Plana de Crims o gairebé a la caravana.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Lauri, decidit. El comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi. Que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao. Pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, va, doncs com cada dimarts obrim el capítol de Crònica Negra d'aquest programa per conèixer algun dels crims, o gairebé crims, de la història. Com sempre, ens hi acompanya la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes. Abans, però, posem-nos en antecedents per saber de quin crim parlarem avui, Núria.
Ens situem a Newcastle, al Regne Unit, el 1968, una localitat en plena remodelació i construcció malgrat la pobresa. Mary Bell, un dia abans d'haver complert els 11 anys, comença a matar nens petits d'entre 3 i 4 anys. Avui en dia es considera l'assassina en sèrie més jove del seu país. Però què la va acabar empenyent a cometre aquests actes? Doncs avui a Crims o gairebé, una història de Crònica Negra no apta per nens.
Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els antecedents de Mary Bell perquè cometi uns crims tan terribles com els que va cometre?
Pues són uns antecedents relativament interessants. Són uns antecedents que són molt particulars a aquest cas i que jo no els generalitzaria massa per altres casos. Però en el cas de la Mary Bell, la Mary Bell va, com ja ha dit la companya, va créixer en una localitat afectada per la pobresa i la inestabilitat econòmica, i era una zona molt criminogènica. La seva família vivia potser inclús a la part més pobra i més criminogènica, i no eren l'excepció, eren una família molt problemàtica.
Estem parlant, entenc, de certs barris marginals, eh?
Sí, per lo que era la configuració sociopolítica, bueno, socioeconòmica de l'època, i és, sí. El que sabem, fins i tot la Mary Bell ha sigut entrevistada ara d'adult i s'ha fet un llibre sobre la seva biografia. Llavors, el que sabem per les seves declaracions, no sabem, clar, no hem estat allà, no sabem quan certes són, però ella el que explica és que va patir molt d'abusos i negligència quan era petita, i un tipus d'abús i negligència que avui dia i llavors trobarien com extrem. Estem parlant de maltractament físic, però no només maltractament físic, sinó que d'una crueltat extrema, per exemple, llançar-la des d'un primer pis.
Déu-n'hi-do.
I que es fes ferides al cap. Inclús la mare sembla que estava d'alguna forma involucrada en prostitució i sembla que ella deixava la seva filla quan era molt petita, o sigui, abans dels 10 anys estem parlant, per participar en actes sadomasoquistes amb els seus clients. Sí, que estem parlant d'una nena que va ser exposada amb un tipus de negligència, amb un tipus de casa on la violència era la forma comuna de resoldre els problemes i era el mitjà d'intercanvi diari.
Ara em parlava, doctora, de la mare, però és que amb el pare la cosa no millora.
No, desgraciadament no millora. El pare està involucrat al món de la criminalitat. El descriuen els veïns com una persona també molt freda, cruenta, que també era una persona que d'alguna forma utilitzava la violència per comunicar-se amb la seva família. No era una figura massa present, perquè es dedicava, bueno, a temes de delictes de baix nivell, però contínuament immiscuït amb aquest tipus de tractes i d'intercanvis.
El que sí que tenia Mary Bell era una amiga.
Sí, només tenia una amiga al barri. Era una persona. Mary Bell va créixer amb un tipus de de llar i amb un tipus d'entorn social que no la va fer massa sociable. Però tenia l'amiga, la seva veïna, que es deia la Norma Bell. Curiosament, comparteixen el cognom, però no són família. I la Norma Bell era una seguidora de la Mary Bell. O sigui, malgrat ser 2 anys més gran que la Mary Bell, era una nena que no s'havia desenvolupat massa bé, fins i tot deien que tenia algun tipus de deficiència de tipus cognitiu, de forma que funcionava com si fos més jove del que en realitat era, bastant més jove. I aquesta era la companya de jocs de la Mary Bell.
Per tot això, per tota aquesta situació, com definiríem el caràcter de Mary Bell?
Pues va ser un caràcter molt fred, i això és una de les coses que potser es deu a l'abús en aquest cas. Ja que dic que l'abús, no per ser una víctima d'abús tens més probabilitats de convertir-te en agressor. De fet, això no és mentida, això és mentida. Però en aquest cas el que va afectar va afectar la Mary Bell en dos maneres, bàsicament. La primera, va aprendre que la violència o el crim era una forma de solució de problemes habitual i acceptable. La segona és que va aprendre a que d'alguna forma establir vincles afectius amb una altra persona no era segur, que el món estava bàsicament estava composat de predadors o de preses i que no era segur confiar en ningú, i que si hi havia alguna forma ella tenia que ser la més forta perquè si no seria abusada. Llavors ni va desenvolupar massa empatia ni massa capacitat de remordiment, ni d'algunes formes tenia les contencions socials que tenim, per exemple, tu o jo, a l'hora de fer mal a altres companys.
Ara ens explicava, doctora, que una persona que ha patit abús no té per què ser després una persona violenta. En el cas de Mary Bell, sí, és així.
En el cas de Maribel, sí, perquè va desenvolupar aquest caràcter tan fred i tan difícil. I, de fet, va desenvolupar trets que els psiquiatres que la van avaluar al judici van anomenar com sàdics, que era, per exemple, si tenia un conflicte a l'escola, amb un company d'escola, agafar una cigarreta encesa i posar-li a la galta. Després va desenvolupar una fixació per una curiositat o fixació per ofegar els demés i va ofegar diversos nens a la seva escola i els professors se'n van adonar. O sigui, era una nena que era molt freda, donava molta por als altres nens i que els professors se'n van adonar d'això.
Aquesta és Maribel, però com van ser els assassinats? Es produeixen dos assassinats per part de Maribel, eh?
Sí, abans que l'arrestessin, malgrat que havia intentat ofegar quatre nens abans d'això, quatre o cinc, però hi havia adults al voltant i la van parar. Els assassinats es van produir, un, quan no hi havia adults al davant, i es van produir en el context de remodelació del barri de Scotchwood. És a dir, van tirar moltes cases van ser derruïdes i es van deixar allà, i era bastant comú que els nens anessin a jugar allà com jugaven pel carrer del barri. Llavors, els assassinats es va produir quan la Maribel va trobar aquests nens jugant i aprofitant-se que hi havia llocs on es podia amagar i efectivament ofegar els nens fins al final.
Coneguem el primer cas. El primer cas, doctora, és el de Martin Brown.
El cas de Martin Brown va ser el primer. Es va produir de forma similar al segon també, el segon assassinat, i va ser el dia abans que la Maribel complís els 11 anys. O sigui, estem parlant que la Maribel tenia els 11 anys i la seva amiga Norma, que sempre jugava amb ella, tenia aproximadament uns 13 anys. Llavors, van anar pel barri i van trobar el Martin Brown, efectivament, jugant en una d'aquestes cases derruïdes, en un dels pisos. Llavors, el que van fer és el van agafar, el van tirar al terra, i llavors la Maribel el que li va dir, segons el que va després dir la Norma al judici, és que va tranquil·litzar el nen dient-li que li anava a fer un massatge al coll perquè es trobés millor, però el que va fer, en canvi, és continuar estrenyant el coll fins que es va estrangular i el va matar. Després de l'assassinat, van deixar el cos allà, a la casa derruïda, i no va ser trobat fins bastantes hores més tard. Quan el nen va ser descobert, curiosament, la Maribel i la Norma van aparèixer per allà. Els adults no van pensar que això ho hagués fet un altre nen, i els van dir que fora. Llavors, elles van anar a casa de la víctima a dir que s'havien trobat el seu fill mort.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot, sí.
El cas que sí causa certes sospites, però, cap a Maribel, és Brian Howe.
És Brian Howe, sí. Aquest va ser més clar, perquè ja no només era un estrangulament, potser hi havia dos nenes, el comportament va sobtar, sinó que el 31 de juliol del mateix any el que va passar és que el Brian Howe va ser d'alguna forma captat quan estava jugant davant de casa seva i els pares ho van veure. I estava jugant amb un dels seus germans, amb el gos, amb la Maribel i amb la Norma. I va desaparèixer d'allà. Llavors això ja va ser motiu de sospita. Els pares em van adonar que el nen no arribava a casa i es van espantar i van cridar la policia. 7 hores després, aproximadament, van trobar el cos del nen al barri, amb uns carrers més enllà, entre dos blocs de cement, i el que van veure és un altre cop un nen ofegat, estrangulat, i el que van veure és que hi havia unes tisores que havien utilitzat per fer talls a les cames, d'alguna forma tallar-li també el cabell del cap, mutilar-li els genitals, i per últim es va intentar d'alguna forma tallar una M al que era al ventre del nen. I això ja va semblar bastant més perillós. El forense va fer l'examen i va dir que per la poca força que s'havia utilitzat amb l'estrangulament, en ofegar el nen, probablement l'assassí era un altre nen. I allà és quan va la policia començar a sospitar.
Anem, però, al dia de l'arrest. Doctora, com es produeix aquest arrest a Maribel?
Pues, va ser interessant, perquè com el forense havia detectat que probablement l'assassí era un altre nen per la poca força que s'havia utilitzat, el que van fer és, d'alguna forma, és de forma massiva interrogar tots els nens del barri. Llavors, la Meribel i la Norma van ser interrogades perquè van ser les últimes nenes vistes en companyia del nen quan el nen estava viu. Després d'això ningú ho va veure. I el que es van trobar és que, curiosament, la Meribel tenia un coneixement molt sofisticat del crim. Els hi explicava detalls que no podien saber perquè la policia no els havia divulgat encara. Llavors van començar a sospitar. La Meribel va mentir i va intentar dir que era un altre nen de 8 anys que ell havia vist pel barri, però en seguida es va interrogar aquest nen i es va descobrir que és que estava en un aeroport o estava en un altre lloc, que no podia haver sigut ell de cap de les maneres. I llavors van interrogar un altre cop a la Norma i a la Meribel, i el que va passar és que els pares de la Norma van parlar amb la Norma i llavors la Norma va confessar que havia estat present als crims i que havia sigut la Meribel.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Té lloc judici i atenció, perquè arrel d'un documental sobre el cas de Meribel, en aquest documental apareixen les paraules de la mateixa Meribel dirigides a la seva Marta, a la seva mare, per carta, i ho diu així.
Tell judge and jury on your knees. They will listen to your cry of pleas. The guilty one is you, not me. I'm sorry it has to be this way. We'll both cry and you will go away. Tell them you are guilty. Please, so then, ma'am, I'll be free. Your daughter, May.
El que diu May en aquesta carta, el que diu la filla, Mary Bell, a la seva mare i per carta, és digues al jutge i al jurat de genolls que escoltaran els teus plors que la culpable ets tu, no jo. Em sap greu, però ha de ser així. Les dues plorarem i tu te n'aniràs. Digues que ets culpable, si us plau. Llavors, mare, seré lliure, la teva filla, May.
Bastant, et diu bastant de la, del remordiment que pot patir, que és no remordiment, whatsoever, que dirien en anglès, i que, a més, d'alguna forma no té cap vincle afectiu amb la seva mare. De fet, pràcticament la culpa de tot. També el que ens indica aquesta forma de parlar, si et fixes que és en vers, és que era una nena que era bastant llesta, i això es va discutir bastant cap a la seva maduresa cognitiva a l'hora del judici. I el que van dir és que era una persona llesta, sabia perfectament les conseqüències dels seus actes, i el que van dir els psiquiatres, literalment, és que tenia trets que s'anomenen psicopàtics. Veure'ls tan aviat amb una nena de 10-11 anys és molt extrem. És potser un dels pocs casos que veurem aquests trets tan extrems.
Ens queda poc temps, doctora, però encara li vull preguntar dues coses. La primera, sobre l'amiga de Meribel. Normalment entenem que és l'assassina, en aquest cas, qui arrossega l'altra persona cap al crim. Però deixi'm preguntar-li també al revés, doctora. Per què aquesta necessitat de l'assassí d'arrossegar algú?
És curiós en aquest cas, però es produeixen a vegades i ho hem vist en altres parelles. El tema de parelles criminals és bastant més estrany dels que ens pensem. No hi ha tant de casos, però quan hi ha, sí que és cert que quan veus les personalitats de les dues persones involucrades hi ha com una mena d'encaix, que és bastant lògic. En aquest cas era una persona molt dominant, molt psicopàtica, que dominava i que portava una persona que era dependent, una persona que d'alguna forma li permetria fer el que volgués, no la jutjaria i li donaria recolzament. O sigui que això és com, si veiem d'alguna forma, és relativament lògic que si trobes parelles criminals trobis aquestes dicotomies, una persona feble i una altra més dominant. També, per exemple, ho veiem amb les violacions en grup, que a vegades hi ha un líder molt potent i hi ha gent que es deixa arrossegar. Pues això és també el que veiem aquí. En cases d'assassins serials no és estrany, o no és la primera vegada que sortiran aquest tipus de caràcter més psicopàtic i caràcter més dependent. De fet, a la Norma Bell al judici la van deixar lliure, perquè van considerar que ni tenia la maduresa cognitiva ni emocionalment era capaç de fer allò, i que s'havia vist completament arrossegada, llavors no la van culpar.
Per aquí la meva darrera pregunta. A dia d'avui, clar, estàvem parlant d'uns crims de 1968, a dia d'avui Meribel és lliure i no ha tornat a delinquir.
No que sapiguem. De fet, va sortir, jo crec, cap als 20-23 anys, va tenir una filla, i que se sàpiga, viu a Anglaterra amb la seva filla i el que sabem és que se li ha garantit l'anonimat perquè pugui fer la seva vida sense que despertar l'interès de la premsa.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, com sempre, gràcies per portar-nos un nou cas a Ràdio Estel. Ens retrobem la propera setmana.
Moltes gràcies.